TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 15 d'abril, en què fa només uns minuts s'ha publicat el BOE, la regularització extraordinària de migrants, aprovada pel Consell de Ministres. El govern ha anunciat que hi recorrerà. Ho ha dit la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, que també ha elevat la xifra de persones que se'n poden beneficiar 30.000 de 9.000 més que les que va preveure la delegació del govern. Un procés de regularització que ha generat un allau de consultes als especialistes en estrangeries. L'advocat Leonardo de Moraes.
Un número de gente que viene al despacho a preguntar son muchísima gente. Gente que yo ni siquiera imaginaba que no tenía papeles. Yo, ¿tú no tenías papeles? No, qué raro.
Amb aquest nou procés, les persones migrants hauran de demostrar 5 mesos de residència, a diferència dels 2 anys que es demanaven abans, i no tenir antecedents penals. Tot d'una ho explicam, abans però repassam altres titulars del dia. El Parlament ha aprovat la llei per a la creació de la Universitat de Mallorca.
Només ha votat en contra Més i el diputat d'Unides Podem i el PSIP s'hi ha abstengut. El PP defensa que la UIB continua sent el pilar del sistema universitari, mentre que Més per Mallorca sospita que aquesta no serà la darrera universitat privada que es crearà. Són les diputades Ana Isabel Curtó i Maria Ramon.
Però no només s'ha reforçat la universitat pública en termes de recursos, també s'ha fet una passa endavant ampliant la seva oferta acadèmica.
Encetam un meló que no sabem quan acabarà. I sobretot suposa un canvi de model introduint competència en recursos limitats en lloc de reforçar encara més el sistema públic.
I el conflicte a l'Orient Mitjà arrossega els preus del mes de març, que es disparen un 3,6% a les Balears en un any.
Entre el que més puja hi ha la restauració i l'hostaleria, que costen ara un 7% més que el mateix mes del 2025. També s'incrementen les begudes alcohòliques, el tabac, la roba, el calçat i els transports. Una evolució a l'alça de l'IPC que no se sap quant de temps es mantindrà, segons l'economista Joan Tugores.
L'electricitat, que un xoc d'oferta, insisteixo, de manual, perfectament previsible la seva dinàmica i perfectament imprevisible la seva durada pel factor geopolític que hi ha darrere.
I nou accident de trànsit a Mallorca. 3 persones estan ferides en col·lidir 2 motocicletes a la carretera Llucmajor-Porreres.
De moment es desconeix la gravetat de les lesions dels implicats i s'investiguen les causes del sinistre. L'accident s'ha produït aquest dimarts vespre i els ferits han estat traslladats a l'Hospital de Son Espases i Son Llàtzer.
I avui hi ha una altra protesta dels policies locals de Palma per exigir a l'Ajuntament que el pla d'ordenació s'apliqui.
Es manifesten a les 11 del matí al Parc de Ses Estacions. Els agents lamenten que la situació laboral actual es perllongui en el temps. El delegat del CESIF a la policia local és Agustí Sánchez.
Se va comprometre l'administració a fer un pla d'ordenació i unes millores salarials per la policia local de Palma i tot això està estancat i, clar, està molt decebuts en l'administració i en l'equip de govern, i el motiu de la manifestació és aquest.
I acabam de conèixer les dades d'audiència de la primera onada de l'Estudi General de Mitjans d'aquest 2026. IB3 Ràdio és l'emissora pública més escoltada a les Balears, amb 35.000 oients diaris.
Segons l'EGM, IB3 Ràdio augmenta en 5.000, en 9.000, volien dir, la mitjana diària d'oients, i respecte de la tercera onada del 2025. Són 16.000 més si ho comparam amb fa un any. Aquest espai de notícies, l'Informatiu Matí, és el programa més escoltat de la ràdio autonòmica amb 20.000 oients diaris. El magazín matinal al dia puja fins als 16.000 oients. Som la quarta ràdio generalista més escoltada a les Balears.
I donem les gràcies des d'aquí a tots els oients que ens escolten cada dia. I en els esports, la selecció espanyola femenina va perdre contra Anglaterra a Wembley. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. 1-0 va caure Espanya contra la selecció anglesa en partit classificatori per al Mundial, amb les mallorquines Catacoy, Patrick Jarró i Mariona Caldentey a l'11 titular, i amb Lucía Corrales, que participa des del minut 75. Tot just 5 minuts després, al 80, Guijarro es retirava lesionada del terreny de joc. La mallorquina va patir un cop al turmell i es desconeix si la lesió pot ser greu. Espanya es manté així segona de grup en 6 punts i dissabte rebran a Ucraïna el nou Arcángel de Còrdoba. A la Champions, l'Atlètic de Madrid és semifinalista després d'eliminar el Barça. El conjunt madrileny, tot i perdre ahir 1-2 al Metropolitano, va fer bo el 0-2 del Camp Nou. I pel que fa al Mallorca, Zito Lubumbos dubta per jugar contra el València. independència. L'angolès estarà entre dues i tres setmanes de baixa i veurem si també es perd el partit contra l'Alavés a Vitòria.
I pel que fa al temps, avui tindrem un cel destapat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, comencem una jornada que en conjunt serà bastant tranquil·la. Això sí, a la zona de Menorca, el vent encara bufarà moderat de mestral i, per tant, al nord d'aquesta illa encara tindrem un onatge important. A la resta del territori sí que tindrem molta més calma i, quant al cel, tindrem molta presència de sol al llarg de la jornada. I tot això estarà acompanyat per un nou augment del termòmetre. No serà una gran pujada respecte d'ahir, tot i que en alguns punts sí que podrem arribar a superar el llindar dels 20 graus.
Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Sal López, Caterina Avany, Cristina Bausà, Toni Sastre i Toni Escanelles. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El govern eleva 30.000 els potencials beneficiaris del procés de regularització extraordinari de persones migrants aprovat pel Consell de Ministres i que avui ha publicat el butlletí oficial de l'Estat. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, avisa que durà la norma als tribunals.
Estarellas critica que la previsió de la delegació del govern afectaria, segons aquesta previsió, a 10.800 estrangers, però diu que finalment ha quedat curta.
No ho sabem, n'he anat xerrant amb diferents cònsuls que han tingut relacions i pel càlcul que jo tinc me'n surten bastant més. O sigui, pels càlculs inicials que jo tinc me surten més de 30.000 regulars.
Altres comunitats governades pels populars, com la Valenciana, Madrid, Aragó i Múrcia, també fan compte recórrer contra la regularització.
Si de manera ordinària es requereixen 2 anys de residència ara per acollir-se a la regularització extraordinària, caldrà demostrar únicament 5 mesos previs a la sol·licitud i no tenir antecedents penals.
Alguns assessors jurídics especialistes en estrangeries mostren sorpresos davant el nombre elevat de consultes. És el cas de l'advocat Leonardo de Moraes, qui explica quin tipus de documentació serveix per acreditar la residència.
El historial del locutori és important perquè és públic, és de Hacienda, Hacienda té una còpia de tot, és una prova i corre el bus constantment, pues piden a EMT, na Praça Espanya, un historial també serveix com a proves, són proves públiques.
A Càritas, més de 600 persones migrants ja han anat a les oficines per informar-se. Es calcula que la meitat d'usuaris de l'entitat, uns 5.000, no tenen papers. És l'assessora jurídica de l'ONG, Maria Crespí, que explica que acompanyaran les persones més vulnerables.
Prioritzarem que la gent que sigui autònoma pugui presentar d'una manera presencial els seus expedients revisats prèviament per nosaltres i aquells casos que siguin més complicats faríem aquesta presentació des de Càritas.
També el periodista colombià Juan Pablo Blanco, director del diari Baleares Sin Fronteras, un dels altaveus de la comunitat migrant a les illes, diu que és una mesura molt esperada.
El efecto llamada para mí siempre, siempre lo habrá. Entonces, yo creo que son excusas, ganas de buscarle 3 pelos al gato, de sembrar un poco de terror dentro de la sociedad, porque los flujos migratorios siempre han existido a lo largo de la historia. Eso es todo.
A la mesura que s'ha publicat fa només uns minuts al butlletí oficial de l'Estat i han donat suport les principals patronals i sindicats del país.
Els que ja s'han mostrat descontents amb la lletra petita d'aquesta regularització han estat els treballadors de les oficines d'estrangeria. Comissions Obreres ha convocat una vaga indefinida en aquest departament a partir del 21 d'abril, de la setmana que ve, coincidint amb el procés.
Denuncia el sindicat que aquests treballadors, els d'estrangeria, són els experts en la matèria, però que no s'ha comptat amb ells, no estaran involucrats en la tramitació de les sol·licituds. La durà, en canvi, la unitat de tramitació d'expedients d'estrangeria que depèn del Ministeri de Migracions.
I pel que fa al calendari, els interessats a regularitzar la seva situació podran començar a fer-ho demà dijous de manera telemàtica. També a partir de demà es pot començar a demanar cita per fer-ho de manera presencial. El termini acaba dia 30 de juny.
La ministra de Migracions i Seguretat Social, Elma Saiz, ha respost als que critiquen la mesura, ha recordat que des del 1986 s'han duit a terme 6 regularitzacions similars a Espanya.
Algunos datos. Nuestro PIB se reduciría un 22%. Más de 90.000 bares desaparecerían. Cerrarían escuelas. Habría más listas de espera y perderíamos 15 millones de habitantes. Durante la presentación de este informe se puso en valor la situación económica actual, que se debe en gran medida a la gestión migratoria y a la toma de decisiones como esta de la regularización.
El text aprovat pel Consell de Ministres requereix a les persones migrants demostrar que no tenen antecedents penals al seu país d'origen. Finalment, i seguint les recomanacions del Consell d'Estat, no bastarà amb una declaració responsable.
I l'altra notícia d'aquestes darreres hores és econòmica. Els preus de març, tal com s'esperava, es disparen un 3,6% a les illes en un any arrossegats pel conflicte a l'Orient Mitjà. Tots els productes i els serveis són més cars que fa un any, especialment la restauració i l'hostaleria, que costen ara un 7% més que el mateix mes del 2025. També s'incrementen les begudes alcohòliques, el tabac, la roba, el calçat i també els transports.
És la taxa més elevada des del mes d'octubre, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística, tot i que encara és lluny de la inflació que es va registrar el 2022 a conseqüència de la guerra d'Ucraïna, quan els preus es dispararen a un ritme que va superar el 10% anual. Joan Tugore és catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona. Explica que una guerra al centre d'Europa com la del 2022 va impactar molt més per proximitat i per la dependència d'aquests combustibles. Ara bé, no s'ha de baixar la guàrdia perquè també dependrà de com evolucioni el conflicte de l'Orient Mitjà.
No és tan greu de moment com el que va ser l'any 2022, però l'estret d'Hormuz i la zona geogràfica del conflicte militar actual és una zona absolutament central en la producció energètica i, per tant, si el conflicte a l'Orient Mitjà dura en el temps, els efectes, si caldria, poden ser greus.
El que més s'ha encarit a les illes els darrers 30 dies són la roba i el calçat, sobretot després de la inflació de l'època de rebaixes i els preus dels transports, que en aquest cas sí que està relacionat directament amb l'encariment del combustible provocat pel conflicte de l'Orient Mitjà.
I on més es nota aquesta pujada de preus és a la senalla de la compra i a la butxaca dels residents, que asseguren que de cada vegada és més complicat viure a les illes.
Que si ho han notat i tant, és impressionant el que és tot. Impressionant, començant per saber benzina, dièsel, tota sa fruita, res, qualsevol cosa que vais a comprar, és caríssim, caríssim.
Quan vas a qualque puesto...
Sí, de comprar un poc menys de roba, també.
El coste ha subido todo, absolutamente todo. No sé si será por lo de la dichosa guerra que nos dicen que es, pero sí, ha subido absolutamente todo. La compra ya va como por 50, 60 euros más de lo que uno hace.
Alguns, a més, reconeixen que han hagut de retallar despeses en conceptes com l'oci, anar en restaurant, s'ha convertit per a molts en tot un luxe.
Ja no me'n parles, ja no hi podem anar. Tot això sí que ha pujat, tot els restaurants. Ha pujat i no hi ha puesto. No sé com ho fa la gent.
Claro, vas a cenar a sitios más económicos posible. Pero claro, si no, no sales.
I justament a Formentera, per primera vegada, s'ha reunit la mesa de diàleg social per estudiar l'impacte de la crisi internacional.
El president del Consell, Òscar Portas, ha mostrat la seva preocupació pels sectors de transport, d'agricultura, també la pesca, i han estat pendents de com queden les ajudes de la Unió Europea i el govern per a possibles futures actuacions.
Hem de tenir prudència, perquè la Unió Europea sembla ser que també prendrà part amb aquest context que tenim. Per tant, a veure quines són les mesures que prendrà la Unió Europea, a partir d'aquí què dirà l'Estat, què dirà el govern balear i, finalment, quin és el marge que podrem tenir nosaltres. Per tant, molt important és que hi hagi aquest diàleg, aquest contacte entre els agents socials, les patronals i el Consell de Formentera.
I en aquest context econòmic, el vicepresident Antoni Costa ha enviat una carta al nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, en la qual li demana una reunió per renegociar el règim especial de les Illes Balears. El govern exigeix recuperar els convenis de carreteres i el ferroviari, reclamar davant la Unió Europea un règim de minimis específic i diferenciat per a les Balears. I tal com s'havia avançat, el Parlament ha aprovat la llei per a la creació de la Universitat de Mallorca. Només s'hi han oposat Més i Unides Podem, el PP i Vox, i han votat a favor, mentre que PSI i PSOE s'hi ha abstingut.
Una vez agotado el debate y las votaciones, esta presidencia proclama aprobada la llei de la Universitat de Mallorca y se facultan los serveis jurídics de la cambra para hacer las correcciones y modificaciones técnicas necesarias para que tenga una redacción coherente.
La diputada socialista Mercedes Garrido destaca que la Universitat de Mallorca no té res a veure amb altres projectes d'estudis superiors que compten amb el suport dels populars.
Són projectes diferents, en recorreguts diferents i amb implicació en polítiques i educatives també diferents. Perquè s'ha de reconèixer en primer lloc que aquesta universitat i que en aquest cas hi ha hagut debat i diàleg en la comunitat universitària balear.
Així justificava el vot negatiu de l'ecosobiranista menorquina Joana Gomila.
Més per Menorca aposta per una universitat pública que sigui forta, de qualitat, en capacitat investigadora, que sigui independent en català i que tothom hi pugui tenir accés.
La diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, sospita que aquesta universitat privada no serà la darrera que es creï a les Illes, posicionament compartit amb el diputat d'Unides Podem, José María García.
Encetam un meló que no sabem quan acabarà. I sobretot suposa un canvi de model introduint competència en recursos limitats en lloc de reforçar encara més el sistema públic.
Los lobbies de las universidades privadas trabajan ya codo con codo con el gobierno para poder instalarse en las Illes Balears y así también mercadear con la educación como se mercadea con todo en estas islas.
Un posicionament totalment oposat al de Vox, Manuela Cañadas és la portaveu.
No tenemos miedo a la palabra privada. No tenemos complejo frente a quienes pretenden estigmatizar la iniciativa ciudadana. Frente al inmovilismo de quienes quieren una sociedad estática y controlada, nosotros defendemos un sistema abierto, competitivo y orientado al mérito.
El Partit Popular, que va presentar en el seu moment la proposició perquè es creés la nova Universitat de Mallorca, insisteix que la UIB continua sent el pilar fonamental del sistema universitari. La diputada Anna Isabel Curtó defensa que la universitat pública genera oportunitats, garanteix la igualtat d'accés a l'educació superior i impulsa la recerca.
Però no només s'ha reforçat la universitat pública en termes de recursos, també s'ha fet una passa endavant ampliant la seva oferta acadèmica.
Adema Matriu de la Universitat de Mallorca serà així la primera privada de les Balears. Fins ara ja oferia educació superior a l'illa, però no tenia la capacitat d'expedir els seus títols propis, ja que ha funcionat com a centre escrit de la UIB.
I encara parlant del Parlament, mig centenar de persones convocades per la xarxa educativa per la llengua es concentraren ahir a les portes del Parlament per protestar contra l'exempció del requisit del català per accedir a les places de docents de molt difícil cobertura. La portaveu de l'associació, Caterina Bibiloni, demana al govern que formi els docents interins que ocupen les places de difícil cobertura i que no tenen el requisit del català.
Retirar el requisit de català únicament ve atenta contra el dret lingüístic del nostre alumnat, també atenta en la llibertat lingüística i realment el que fa el Partit Popular és cedir a les demandes de sud de dreta, com té realment sap que el problema són uns altres.
La xarxa educativa per la llengua no descarta convocar noves mobilitzacions.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I també els policies locals de Palma es manifesten avui a partir de les 11 del matí com a protesta per exigir a l'Ajuntament que el pla d'ordenació s'apliqui.
Així mateix lamenten que la situació laboral actual es perllongui en el temps. El delegat del CESIF a la policia local és Agustí Sánchez.
Se va comprometre l'administració a fer un pla d'ordenació i unes millores salarials per la policia local de Palma i tot això està estancat i, clar, està molt decebuts en l'administració i en l'equip de govern i el motiu de la manifestació és aquest.
Sánchez també explica les millores que tindrien.
La reordenació el que se fa és adequar les jornades de la policia local. Fem més cap de setmanes, més vespres i més festius i, clar, i això té una compensació econòmica. És a dir, les millores van en aquest sentit, però, clar, és a canvi d'un esforç dels treballadors.
Es concentraran a les 11 al parc de les estacions, passaran per la plaça d'Espanya, davallaran per l'avinguda Alexandre Rosselló en direcció cap a la mà i després giraran cap al sindicat i acabaran a Cort. Els sindicats convocants, que són CESIF, Comissions Obreres i FPPM, calculen que hi participaran unes 300 persones.
I encara de l'àmbit laboral, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea considera insuficient que Espanya converteixi els interins en indefinits no fixos per combatre la interinitat. Ara mateix hi ha a l'Estat prop d'un milió de persones que encadenen contractes temporals a les administracions.
L'acord de Luxemburg s'ha pronunciat arran de la denúncia d'una treballadora temporal de la Comunitat de Madrid després d'encadenar 6 anys de contractes d'interina. L'advocat laboralista que ha impulsat tot el procés, Javier Araúz, exposa que la sentència europea posa de manifest que les administracions estan obligades a fer fixos als seus treballadors temporals. De fet, el govern espanyol va aprovar una normativa per impulsar un procés d'estabilització per acabar amb aquesta temporalitat, un procés que, segons Araúz, ara ha quedat anul·lat.
Esto significa que los tribunales tendrán que reconoceros fijeza como única medida sancionadora que cumple con la directiva. Pero esto también significa que el gobierno de España Él solo se ha metido en un lío, porque publicó una ley que es nula, porque es contraria a la directiva.
En tot cas, en la seva resolució, el Tribunal Europeu no es pronuncia sobre si Espanya està obligada a convertir els interins en fixos. Recorda que correspon al Tribunal Suprem avaluar si la normativa espanyola compleix amb el dret de la Unió i resoldre els litigis que es presentin.
I s'admesa a tràmit el recurs contra l'arxivament de la denúncia per un presumpte cas de maltractament animal a la macrogranja que Vicola Ballester té a Llumajor. El passat mes de gener, la jutgessa va arxivar la causa. Considerava que la macrogranja tenia deficiències, però deia que no eren constitutives de delicte. En aquell moment, l'associació Stop Macrogranja de Llumajor va decidir presentar un recurs d'apel·lació contra aquesta resolució judicial.
El cas, recordem-ho, remunta a l'any passat quan les organitzacions Satia Animal i Arde varen denunciar davant la Fiscalia l'estat d'aquestes instal·lacions. Acusaven la propietària de delictes contra la salut pública i també d'estafa. Acompanyaren la denúncia amb fotografies en què es demostrava una manca important d'higiene amb restes d'animals abandonades, amb gallines en estat lamentable, a causa d'aquest aquesta denúncia pública, precisament, el govern i la Guàrdia Civil varen fer una inspecció de les instal·lacions, varen ordenar el seu tancament, sobretot una de les plantes de l'explotació. El portaveu de Satia Animal és Quique Jimeno i espera que l'Audiència Provincial de Palma acabi estimant el recurs i torni a investigar aquests fets, ja que moltes de les diligències sol·licitades, diu, no es varen practicar.
Sí, el contenido de las imágenes que aportamos, pues se veían claramente gallinas en muy mal estado, se veían cadáveres. Bueno, demuestra en gran parte varios delitos, uno contra la salud pública y otro incluso de estafa, porque las gallinas no salían al exterior. Y bueno, las imágenes al final pues están completamente acreditadas, tanto por el SEPRONA como por los técnicos de la Consellería de Agricultura. Por lo tanto, creo que son muy sólidas como para que este caso siga adelante.
Arran de la denúncia, la Conselleria d'Agricultura va obrir un expedient administratiu que es resoldrà una vegada finalitzi el procés judicial. La proposta inicial de sanció del govern és de 200.000 euros.
Hi ha hagut tres ferits en una col·lisió entre dues motocicletes a la carretera entre Llumajor i Porreres, a Mallorca. De moment es desconeix la gravetat de les lesions dels implicats i s'investiguen les causes d'aquest sinistre.
L'accident s'ha produït aquest dimarts de vespre al quilòmetre 3 de la via. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres unitats de suport vital avançat. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital de Son Espases i el tercer a l'Hospital de Son Llàzer. Això, segons ha informat el SAMU 061.
I la Policia Nacional de Moa ha detengut un home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i tràfic de drogues després de la mort d'una dona de 55 anys. Els fets varen passar dijous passat en un domicili del carrer de Fornells de Mont. La víctima la varen trobar sense vida després de presumptament consumir heroïna en mal estat. Exel Camarasa.
L'home que l'acompanyava també va consumir la substància i va haver de ser atès d'urgència a l'Hospital Mateu Orfila, ja que la seva vida també va estar en perill. Tots dos eren residents a Menorca. La investigació policial va permetre localitzar diumenge el presumpte venedor de la droga a Ciutadella, el qual es disposava a abandonar l'illa. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola d'uns 50 anys i amb antecedents policials. Ha passat a disposició judicial i ha quedat ja en llibertat amb càrrecs. La investigació, no obstant, continua oberta i no es descarta en més detencions. Benito Nogales és portaveu de la Policia Nacional de Mo.
Había suministrado, había vendido sustancias estupefacientes a la persona fallecida y a su acompañante. Nos dio positivo en heroína. Dos de ellas eran conocidas por la comisaría y la persona esta de fuera no era conocida en un principio por esta comisaría, pero también eran todas del mismo círculo.
Tots dos s'havien conegut a la presó de Menorca.
I el Tribunal Superior de Justícia ha condemnat una magistrada del Mercantil de Palma 2 anys d'inhabilitació per prevaricació per imprudència, quan va dictar dues providències a mitjan 2023 que varen resultar injustes per a una empresa concursada que explotava un hotel a Mallorca.
Segons la sentència, la magistrada va actuar per error inexcusable en considerar que les seves decisions eren de tràmit i no recorribles. Concretament, la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha condemnat a 2 anys d'inhabilitació una magistrada per un delicte de prevaricació judicial per imprudència greu. Han dictat dues resolucions judicials que no varen permetre a una empresa interposar recurs. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha informat que la sala considera que la jutgessa estava convençuda tot i que això no era així, del seu caràcter irrecorrible, i descarta que actuàs amb dol o amb intenció quan va dictar les seves dues providències. Per tant, els magistrats absolen la processada d'aquest delicte de prevaricació dolosa i de la pretensió indemnitzatòria que havia de rebre per danys morals.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:25, encetem la informació dels esports. Avui parlant de la selecció espanyola femenina que va perdre contra Anglaterra a Wembley. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. 1-0 va caure Espanya contra la selecció anglesa en partit classificatori per al Mundial del Brasil 2027, amb les mallorquines Catacoy, Patrick Jarro i Mariona Caldentey a l'11 titular i amb Lucía Corrales participant des del minut 75. Tot just 5 minuts després, al 80, Guijarro es retirava lesionada del terreny de joc. La mallorquina va patir un cop pel turmell i es desconeix si la lesió pot ser greu. Sentim la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Sí, bueno, que en principio tiene pinta de que espero que no sea mucho, ya veremos. Se ha torcido el tobillo y bueno, pues esperamos que no sea nada y es lo que más me preocupa ahora mismo, que Patri esté bien y que no sea nada.
El gol de les angleses va arribar molt prest. Al minut 3, Hemp aprofitava una treta de cantonada per fer l'únic gol del partit. A la segona part, Espanya va tenir ocasions molt clares per empatar el marcador, però es va quedar finalment sense puntuar.
El plan de partido que pensábamos, pues no hemos estado como queríamos. Evidentemente Inglaterra también juega, que creo que podemos estar más menos fluidas. Hago autocrítica, no quiero excusar nada, pero evidentemente hay un rival enfrente que también trabaja, que te lo pone difícil. Creo que hemos generado ocasiones, sobre todo en la segunda parte, que nos podían haber acercado al empate. Y también decir, son 3 puntos, todavía esto no está sentenciado.
Amb la derrota, Espanya es manté segona de grup en 6 punts, en la que és la fase de classificació. Recordem, s'obrirà la tercera finestra el mes de juny, però encara queda un partit. Dissabte rebran Ucraïna el nou Arcángel de Còrdoba i, com dèiem, a la tercera finestra, el 5 de juny, precisament contra Anglaterra, es jugarà el partit. Serà el 5 d'aquesta fase i es jugarà a l'estadi Son Moix aquí a Mallorca. Pel que fa al Real Mallorca, Zito Lubumbo es dubta per jugar contra el València el pròxim dimarts a Son Moix. Tot apunta que l'angolès estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa i veurem si també es perd el partit transcendental contra l'Alavés a Vitòria. Lubumbo ha estat una de les notícies positives de les darreres setmanes en clau mallorquinista, però per mort de les molèsties musculars patides al darrer partit de Lliga contra el Rayo Vallecano, l'extrem haurà d'esperar per continuar ajudant l'equip dirigit per Martín de Michelis. El tècnic, per tant, haurà de cercar alternatives a l'11 inicial, com per exemple Jan Virgili, que precisament es va estrenar, recordam, com a golejador contra el Rayo. D'aquesta manera, Lubumbo s'assuma a les baixes d'Antonio Raillo i de Mateo Josef. El càntabre, per cert, va ser intervingut quirúrgicament ahir a Barcelona de la seva lesió en el genoll esquerre. El davanter no podrà tornar a disputar cap partit aquesta temporada. A la Champions, l'Atlètic de Madrid és semifinalista després d'eliminar el Barça. El conjunt madrileny, tot i perdre ahir 1-2 al Metropolitano, va fer bo el 0-2 del Camp Nou. Sentim el jugador de l'Atlètic, Coque.
Contentos, por una parte también aliviados, porque ha sido un partido un poco loco, pero orgullosos del trabajo que venimos haciendo durante toda la temporada. Hemos enfrentado a un rival que era el de los mejores que hay en esta competición, gente joven, gente con un nivel increíble, con un impacto en el mundo del fútbol espectacular y bueno, yo creo que por nuestra parte creo que somos justos vencedores y bueno, contentos por el trabajo que hemos hecho.
L'altre semifinalista és el PSG de Luis Enrique, després de guanyar 0-2 al camp del Liverpool i deixar el global en 4-0. I avui, a les 9 del vespre, serà el torn del Real Madrid, que visitarà el camp del Bayern de Múnich. Els madridistes, a l'Allianz Arena, hauran de cercar remuntar el 0-2 encaixat al partit d'anada. Sentim l'entrenador dels blancs, és Álvaro Arbeló.
Somos un gran equipo, pero sobre todo con grandísimos jugadores, con una gran personalidad, creo que es lo que hay que mostrar mañana, muchísima personalidad para jugar como tenemos que jugar en un estadio así, enfrente de un grandísimo equipo que, bueno, pues que nos ganó la semana pasada y que están aquí delante de su gente con la confianza absoluta de que van a superarnos, así que, bueno, tenemos que demostrar quiénes somos.
A la mateixa hora també es disputarà el partit de tornada entre l'Arsenal i l'Sporting de Portugal. Els anglesos, recordam, van guanyar per 0-1 a l'anada. I acabam amb tenis. Carlos Alcaraz va debutar i amb victòria el trofeu Conte de Godó després d'imposar-se per 6-4 i 6-2 al finlandès Otto Virtanen. El tenista murcià s'enfrontarà avui al txec Tomáš Macsat als vuitens de final. Recordant que el santanyiner Jaume Munà va ser eliminat a la primera ronda en el partit que va suposar el seu retorn a les pistes 2 mesos després de la seva lesió. En tenis, posant punt final a la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dimecres. S'ha publicat fa només uns minuts al butlletí oficial de l'Estat la regularització extraordinària de migrants aprovada pel Consell de Ministres.
El govern de les Illes ha anunciat que hi recorrerà, ho ha dit la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, que també ha elevat la xifra de persones que se'n poden beneficiar a 30.000. Són 19.000 més que les que va preveure la delegació del govern.
I el Parlament ha aprovat la llei per a la creació de la Universitat de Mallorca.
Només hi han votat en contra Més i el diputat d'Unides Podem i el PSIP s'hi ha abstengut. El PP defensa que la UIB continua sent el pilar del sistema universitari, mentre que Més per Mallorca sospita que aquesta no serà la darrera universitat privada que es crearà.
I acabem de conèixer les dades d'audiència de la primera onada de l'Estudi General de Mitjans d'aquest 2026. I IB3 Ràdio és l'emissora pública més escoltada a les Balears amb 35.000 oients diaris.
Segons l'EGM, IB3 Ràdio augmenta en 16.000 l'audiència respecte de fa un any. Aquest espai de notícies, l'informatiu matí, és el programa més escoltat de la ràdio autonòmica amb 20.000 oients diaris i el magazín matinal al dia puja fins als 16.000 oients. Som la quarta ràdio generalista més escoltada a les Balears.
I a les 8:45 serà el torn a l'informatiu de les notícies de proximitat a les edicions insulars. A Menorca acaba el termini que el conseller ha donat a l'empresa Sertio per normalitzar les inspeccions de la ITV sense que se n'hagin produït millores. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Avui acaba el mes i mig per fer efectiu el pla de xoc que resolgui les mancances del servei, que acumula, recordem, queixes des de fa anys. La situació no ha millorat en les darreres setmanes i l'espera per agafar una cita tampoc no s'ha reduït. El Departament Insular de Mobilitat ha insistit que en cas que el pla de xoc presentat per l'empresa no fructifiqués, començaria a aplicar sancions de fins a 3.000 euros al dia per incompliment de contracte.
I avui és el darrer dia per presentar al·legacions a la llei de la Serra de Tramuntana promoguda pel Consell de Mallorca. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Diverses entitats d'usuaris d'aquest paratge natural presentaran de manera pública les seves propostes d'esmena. Qui també ha anunciat que presentarà 19 esmenes és l'equip de govern de l'Ajuntament de Pollença.
Hi ha vist rebuig majoritari per part dels veïnats del bulevard d'Abel Matutes a la construcció d'un aparcament a la zona. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Parlem d'un projecte polèmic que preveu la creació de prop de 750 places, de les quals més de 480 seran soterrades. Un dels motius de l'oposició dels residents és el cost del pàrquing que retreuen és massa car, també la duració de les obres que preveuen de 4 anys o la destrucció dels arbres a la zona.
Hi ha problemes en la circulació, en el trànsit, en les carreteres de Mallorca, per això connectam amb la DGT. Nelly García, bon dia.
Bon dia. En aquest moment continuem en trànsit lent a l'autopista d'Inca, l'incorporació en la via cintura, com també a la via cintura en sentit Andratx, des de l'estadi de Balears fins a la sortida de Sóller, i a l'autopista d'Andratx a l'altura de Bendinat per una col·lisió entre els vehicles que encara fan retencions. Això és tot per ara. Bon dia.
I ara parlem de les perspectives econòmiques de les empreses de les Balears a la nostra entrevista. El 35% dels empresaris de les Illes redefineix la seva estratègia per mort de l'actual escenari geopolític. És una de les conclusions de l'informe de perspectives del 2026 que es presentarà avui a la seu de la patronal CAEP. Està elaborat per KPMG, una de les 4 grans companyies multinacionals dedicades als serveis empresarials i a la consultoria. Per conèixer més detalls de l'informe, saludem en directe Ignacio del Río, que és soci responsable d'aquesta consultora a les Balears. Bon dia.
Hola, què tal? Buenos días.
Com afronten els empresaris de les Balears la seva estratègia tenint en compte l'actual context geopolític tan incert en aquests moments?
Pues los empresarios están bastante optimistas porque parten de una situación económica fuerte, han vivido en su momento la pandemia y saben que tienen unas compañías resilientes, Pero dicho esto, está claro que la situación a día de hoy presenta bastante incertidumbre y debe monitorizar diariamente cómo acontece la situación de la guerra en Oriente Medio.
Senyor del Río, l'informe que heu elaborat mostra com les illes destaquen en comparació amb la resta de comunitats autònomes pel que fa a l'optimisme empresarial, perquè aquí, a les Balears, les perspectives són millors que la resta de l'estat espanyol.
Sin duda, como comentábamos antes, aquí la importancia del sector turismo tira mucho de esta fuerte confianza. En relación a lo que comentábamos antes de los efectos geopolíticos, estamos viendo que tanto España y principalmente Baleares se está convirtiendo en un destino refugio. Ya hemos visto datos muy positivos en la Semana Santa y creemos que esto va a ayudar también de cara al verano.
Per tant, les companyies, en aquest cas turístiques, les empreses d'aquest sector, preveuen que continuï creixent l'activitat aquest estiu.
Eso es. Las perspectivas van en esa línea, obviamente con una prudencia necesaria, ya que estamos viendo que diariamente van cambiando un poco las noticias. Seguimos teniendo un petróleo a $100. Esto, queramos o no, va a repercutir seguramente en una subida de la inflación. Pero a pesar de todo eso, hay un optimismo de que la temporada de verano sea positiva.
¿Las empresas de les Balears preveuen, per tant, ampliar plantilles?
Sí, eso esperan, es uno de los principales retos, pero a pesar de que tienen la intención de ampliar plantillas, el tema del personal es un tema clave porque no hay suficiente personal. Aquí podemos unirlo también con la preocupación que hay por la vivienda. Sabemos que hay una situación muy compleja en este sentido y aquí más que nunca se necesita una colaboración público-privada, ya que no es una opción, sino una necesidad, ¿no? Porque acaba influyendo, como estamos comentando, en la capacidad de que las empresas puedan contratar el personal que necesitan.
Uh-huh. Hi ha una altra xifra d'aquest informe que presentau. El 82% de les companyies, de les empreses, preveuen augmentar la facturació enguany, aquest 2026, però l'obtenció de beneficis dependrà també de com evolucionin les despeses. Es preveu que augmentin molt les despeses empresarials a causa de la inflació?
Sí, como estábamos comentando antes, estamos teniendo un petróleo de forma sostenida en $100. Aparentemente la guerra iba a durar poco tiempo. Si nos retraemos a la guerra de Ucrania, también a priori no iba a durar mucho y seguimos estando con esta guerra a día de hoy. Entonces, lógicamente hay que tener prudencia, pero con un petróleo a $100 la inflación la vamos a tener pronto aquí. Las ayudas por parte de la administración pública seran claves per amortiguar aquests efectes.
Uh-huh. I també estaran pendents de la presentació d'aquest informe Perspectives del 2026 elaborat per KPMG. Avui n'han volgut parlar amb el seu soci responsable a les Balears, amb Ignacio del Río. Gràcies per haver-nos atès.
Moltíssimes gràcies.
Són ara les 8:38 i precisament continuem parlant ara de la darrera hora del conflicte a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han bloquejat totalment els ports de l'Iran i han detingut per complet el comerç que entra i surt per via marítima cap a la República Islàmica. En un missatge a la xarxa social X, l'almirall del Comandament Central, Brad Cooper, ha afirmat que d'aquesta manera s'ha aturat l'activitat econòmica del país persa, tot quan el manco tres petroliers han travessat l'estret d'Hormuz en el primer dia d'aïllament.
Washington afirma que no es dirigien a ports iranians i, per tant, s'escapen del bloqueig. Si encara parlam de l'economia, aquesta matinada els Estats Units han anunciat que tornaran a sancionar el petroli de l'Iran carregat amb vaixells des d'abans de dia 20 de març, de manera que l'aixecament de les multes que expira aquest diumenge no es renova.
I mentre es prenen aquestes decisions sobre el terreny, continuen els intents d'apropar postures entre els països implicats.
El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat que les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprenguin i insisteix que no hi ha solució militar per a aquestes crisis.
Peace agreements require persistent engagement and political will.
I afirma Guterres que requereixen compromís constant i voluntat política, unes declaracions que ha fet després de saber que el Pakistan cerca una segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran per a finals d'aquesta setmana després que la trobada de dissabte a Islamabad fracassés. Sigui com sigui, la darrera negociació va tenir lloc ahir a Washington entre el Líban i Israel.
We are both united in liberating Lebanon.
L'ambaixador israelià ha assegurat que tant ells com els Estats Units tenen per objectiu alliberar el Líban de Hezbollah. De fet, condicionen l'alt el foc al desarmament de la milícia xiïta. Malgrat els apropaments, però, el president nord-americà Donald Trump ha fet aquestes declaracions.
Is this war over?
I think it's close to over. Yeah. I mean, I view it as very
close. En una entrevista a la Fox ha respost que el final de la guerra està a prop i ha defensat que si es retira ara, el país tardarà 20 anys a reconstruir-se. També ha insistit que el mandatari ha defensat que si no hagués intervengut, l'Iran ja tindria l'arma nuclear.
Donald Trump continua creant-se enemics. Ha dit que es va equivocar amb la que fins ara era la seva millor aliada a la Unió Europea, Giorgia Meloni.
El president dels Estats Units no accepta que la primera ministra d'Itàlia s'hagi desmarcat dels insults que ha dirigit ell, Trump, cap al papa contra qui ha tornat a carregar aquesta matinada. En un missatge a Truth Social, l'inquilí de la Casa Blanca ha demanat si algú pot dir a Lleó 14 que l'Iran ha matat almenys a 42.000 manifestants innocents i desarmats, un missatge que publica poc després que el pontífex escrivís a les seves xarxes el cor de Déu no és amb els malvats.
L'actualitat estatal ens du un dia més pels tribunals. La segona setmana del judici del cas Mascaret es tanca avui amb la declaració de l'expresidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, la que també va ser secretària d'Estat de Transports. Ha negat en diverses ocasions haver participat en els contractes adjudicats en plena pandèmia.
Això quan ahir, en seu del Tribunal Suprem, l'exsecretari d'Estat de Transports, Jesús Manuel Gómez, va declarar que Coldo García li havia traslladat l'oferta de compra de màscares de Soluciones de Gestión S.L., empresa del presunto comisionista del cas, Víctor de Aldama.
Y yo, pues por prudencia, preparé una primera orden por 4 millones de mascarillas que el ministro llegó a firmar. Pero cuando la íbamos a enviar al BOE, Coldo García me indicó que la decisión final era que fueran 8 millones de mascarillas. Entonces cambiamos la orden y el ministro firmó una nueva orden por 8 millones.
I també continua el judici pel cas Kitchen. Avui declara Ignacio Cosidó, exsenador i exdirector de la policia. La seva testifical s'ha hagut de posposar un dia després que dilluns i ahir les defenses fessin un interrogatori exhaustiu al responsable policial de la investigació.
Recordem que es jutja l'Audiència Nacional per un presumpte espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i precisament ahir l'excap de vigilàncies de la Unitat d'Assumptes Interns de la Policia, Jesús Vicente Galán, va declarar que li varen encarregar vigilar la dona de Bárcenas.
Recibí una orden de mi jefe, de mi comisario principal, don Marcelino Martín, que me dio en su despacho un día que me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que proceder a darle protección sin que fuéramos detectados.
La Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació contra la batllessa de València, la popular Maria José Català, i la presidenta del Port de la Ciutat, Marchaos. Les investiga pels delictes de prevaricació i de tràfic d'influències per, suposadament, recol·locar personal públic, ha dit.
La investigació neix arran d'una denúncia de compromís el passat mes de febrer. Va posar en relleu una sèrie de maniobres administratives que haurien servit, segons la formació, per recol·locar determinades persones en diferents entitats municipals després de la liquidació del Consorci Valencià a l'any 2007.
I ara vos explicam una escena inèdita. I al Congrés dels Diputats, el parlamentari de Vox, José María Sánchez, va ser expulsat del ple perquè va pujar fins a la presidència de la mesa i es va encarar amb el número 2 de la cambra, que en aquell moment dirigia la sessió.
Cuando quiera, señor Cobo. Gracias.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Un señor, un momento, señoría.
No puedes consentir.
Era el debat d'una proposició no de llei del PSOE sobre la destrucció massiva de llibres per part dels franquistes. Inicialment, el diputat de Vox va ser advertit per la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
Me he dirigido a los estrados, donde se sienta el presidente,
y le he denunciado este comportamiento del diputado de RC y le he explicado que me estaba llamando criminal y asesino reiteradamente, y entonces él me ha dicho que me llamaba al orden.
Salvador Benegar, el diputado socialista Marc Laumà, troba que es intolerable.
Es un hecho grave, es un hecho que no se puede repetir, que no podemos dar esa imagen ni como país ni como Congreso. También demuestra que iniciativas como la que estábamos debatiendo, la proposición no de ley sobre el holocausto franquista y sobre la memoria y sobre el rescate y la defensa de la memoria en España, son muy importantes porque demuestran cómo la extrema derecha de este país no tolera que de ninguna manera se pueda hablar de esa memoria.
Arribam a les 8:45 minuts. Ara els deixam amb la informació de cada illa. Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Avui és el darrer dia per presentar al·legacions a la llei de la Serra de Tramuntana promoguda pel Consell Insular. Diverses entitats d'usuaris d'aquest paratge natural presentaran de manera pública les seves propostes d'esmena. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
Bon dia. En aquest moment continuem en trànsit lent a la incorporació de l'autopista d'Inca en la via de cintura, com també a la via de cintura en sentit Andratx, des de l'estadi de Balears fins a la sortida de Sóller, i a l'autopista d'Andratx també tenim a l'altura de Bendinat retencions per una col·lisió entre dos vehicles que estan ocupant el carril d'esquerra. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, avui és el darrer dia per presentar al·legacions a la llei de la Serra de Tramuntana promoguda pel Consell de Mallorca. Diverses entitats d'usuaris d'aquest paratge natural presentaran de manera pública les seves propostes d'esmena. Qui també ha anunciat que presentarà 19 esmenes és l'equip de govern de l'Ajuntament de Pollença. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Reclamen que la norma sigui més concreta per no dependre de futurs desenvolupaments en forma de reglament i que incorpori mesures per afrontar el canvi climàtic, la gentrificació, els problemes de mobilitat i la pressió turística. Així mateix reclamen que els ajuntaments tinguin més capacitat de fer-hi aportacions a través del Consorci de la Serra de Tramuntana.
D'altra banda, l'Ajuntament de Sóller reunirà divendres amb el Consell Insular per cercar solucions al col·lapse de trànsit que pateix el municipi. Segons els càlculs del consistori, la passada setmana hi arribaren a accedir 1.300 vehicles per hora, una situació que consideren insostenible.
Són càlculs de la policia local i s'hagué d'arribar a baixar la barrera del túnel perquè no hi entressin més vehicles. Es visqueren retencions de diversos quilòmetres, una situació que l'Ajuntament considera que ja és insostenible. Per això ha demanat una reunió amb el Consell, la intenció és cercar alguna mesura dissuasiva que es pugui aplicar.
Mentrestant, a Manacor aquest estiu no hi haurà bus llançadora per evitar més afluència que la Barques. Ho fan, diu el batlle Miquel Oliver, per evitar saturacions com les dels altres anys.
Els accés continua estant obert, per tant, qualsevol persona que hi vagi a peu o que hi vagi amb bicicleta hi pot accedir, per tant, no han tancat l'accés. El que sí hem fet és, com deia, llevar el foment de l'utilització de la platja, que ho utilitzin i puguin utilitzar el camí d'accés als veïnats en normalitat i naturalitat.
I a tot això, a Campos, els veïnats de Ses Covetes també es queixen de la saturació. Diuen que ja fa dies que els costa aparcar. Per això reclamen una zona per a residents i altres mesures per millorar la mobilitat. L'Ajuntament, però, afirma que el problema no es pot resoldre a causa de les limitacions imposades pel Parc Natural d'Estrenc.
Només és abril, dia feiner, i a Ses Covetes ja està ple de gent. Els veïnats diuen que no hi ha manera d'aparcar, per això reclamen una reserva d'estacionament per a ells. També consideren molt perillós el fet que només hi hagi un camí d'accés que es complica durant l'estiu.
Dos mesos altres d'estiu, ara ja comença, ja fa un mes que comença a haver-hi falta d'espai.
No hi ha una sortida, perquè només té un camí d'arribada, aquí a Ses Covetes. És un cul de sac, és molt perillós, una emergència sanitària, una emergència per incendi, per resoldre això és problemàtic.
Per descongestionar demanen la construcció d'un segon camí i el retorn del servei d'autobús, però l'Ajuntament diu que cap de les dues coses és viable i afegeix que no hi passa ni un minibús perquè el camí va quedar massa estret quan es va protegir el pas de vianants que deixa el cotxe a l'aparcament de Sabarralina. Així que per què és la batlessa de Campos?
Van protegir aquest carril ben protegit, pagat en fons propis, que va costar uns 70.000 euros en sobre material corresponents. Que va passar? Que la carretera, el camí, va quedar estret.
El consistori afirma que ha estudiat totes les solucions possibles, però que no n'ha trobat cap, diu que per les limitacions del Parc Natural.
8 i 50 minuts, més qüestions. Manacor ha incorporat una segona partida de romanents al pressupost per executar millores a les infraestructures municipals. En total són 5,1 milions que, sumats a la primera incorporació, freguen els 15 milions d'euros a invertir.
Entre els projectes més destacats que es podran dur a terme figura la millora de la xarxa de clavegueram a Cales de Mallorca i, sobretot, a Cala Murada. Una obra, diuen, necessària per poder recepcionar l'urbanització que va quedar mig construir i que, sense aquesta certificació, no es pot continuar urbanitzant. Núria Hinojosa és regidora d'Urbanisme i Habitatge de Manacor.
La solució que no mos pertocaria fer com a Ajuntament de Manacor, perquè insisteix, l'ha de fer l'empresa urbanitzadora, però davant la seva negativa, l'Ajuntament assumeix el seu paper i una vegada fetes aquestes inversions intentarà poder tornar aquest dopes a les arques públiques.
I ahir, que el Partit Popular denuncia la destrucció de voreres històriques al centre de la ciutat durant les obres de renovació de la xarxa de sanejament que es duen a terme en aquests dies.
Els populars de l'oposició assegura que s'han eliminat voreres de pedra protegides pel catàleg municipal a 5 carrers del municipi i s'han substituït per materials moderns que, segons opinen, desvirtuen l'estètica i el valor patrimonial de la zona. L'Ajuntament, per la seva part, ha assegurat que les obres disposen d'un control arqueològic i que actualment s'està preparant un informe.
Mentrestant, Esport, l'Ajuntament ha anunciat que d'aquí pocs dies començaran les obres de millora de la plaça de Jardinet. La intervenció serà el resultat de l'enquesta de participació ciutadana impulsada l'any passat.
Entre les tasques previstes s'inclouen substituir el paviment, crear espais d'ombra i adequar la plaça. La previsió és que les obres acabin a mitjan setembre. Durant les feines, l'accés al parc infantil i al supermercat es podran fer per les escales del carrer de Francesc de Borja Moll o pel carreró de Ses Lletres.
Més qüestions. La façana i l'entrada de l'Ajuntament de Soia s'han precintat a l'espera que els tècnics inspeccionin el voladís, que es troba en mal estat.
El vent i les pluges recents han obligat a revisar l'estructura de fusta per por que no se'n desprengui qualque bocí. Segons l'Ajuntament, segurament se n'haurà de fer una restauració integral. De moment, l'accés al consistori s'ha habilitat per una porta lateral.
I també hem conegut que l'estació d'ITV de Palma, situada al polígon de Son Castelló, obrirà la primera quinzena del mes de maig, després de gairebé 6 mesos d'obres.
Mentrestant, les estacions restants han vist incrementades les seues cites per la revisió de vehicles fins que torni a obrir l'estació de Son Castelló. Les obres, que costen 320.000 euros, són per canviar tota la teulada de l'edifici que fins ara presentava filtracions i goteres.
I també destacam que el PSIC denuncia que el Consell Insular no defineix les mesures de l'escut social per fer front a l'alça de preus 15 dies després que el president de l'institució, Jonas Galmés, les presentés.
Hem de recordar que el paquet d'iniciatives anunciat anava a estar dotat amb 17 milions i mig d'euros provinent del romanent de tresoreria. Els socialistes insisteixen a allargar la mà al Partit Popular per aprovar un paquet de mesures per a la ciutadania en la màxima celeritat possible perquè arribi a tothom qui ho necessita. Catalina Cladera, des de portaveu dels socialistes.
La població de Mallorca ja acostuma a no esperar res del senyor Galmés perquè fa anuncis, però
no se converteixen en realitat. I els motius són diversos. En aquest cas, el motiu és que Vox li torna a aturar un pla de mesures d'ajuts a la població, a la ciutadania que més ho necessita i que més pateix aquestes conseqüències. I, per tant, nosaltres denunciem aquesta paràlisi del Consell de Mallorca quan té recursos econòmics suficients, més de 130 milions de remanents, i necessitem aprovar ja aquest escut social.
I acabem parlant de la presentació de la nova edició del Festival d'Estiu La Lluna Envers, que es desenvoluparà del 20 de juny al 4 de setembre a diferents punts de l'illa.
La Lluna Envers oferirà una nit de cultura cada cap de setmana, com és habitual, als municipis on té seu la Fundació Mallorca Literària, és a dir, Binissalem, Santanyí i Sant Joan, als quals enguany se sumen Montuïri, Palma, Lloret i Artà. Antònia Roca, vicepresidenta del Consell.
Veurem autors que són referents literaris i també presència de noms que enguany celebram, com pot ser Blai Bonet, que com sabeu enguany feim declarat Saint Blanc Bonet en motiu dels 100 anys del seu naixement, i altres també noms que podrem veure, escoltar, sentir, com Jacint Verdaguer, William Shakespeare, entre molta altra programació.
Amb aquesta proposta arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
I dediquem aquests 5 minuts abans de les 9 del matí a la cultura. La primera aturada la fem a la Fundació Miró Mallorca, que inaugura avui tres noves exposicions. Jean-Marie del Moral, Claudio Zulian i Carlos Bunga són els artistes triats per renovar l'oferta de la Fundació fins al mes de setembre. I aquests tres noms tenen, Sandra Martínez, bon dia,
bon dia.
Un nexe en comú, Joan Miró.
Exacte, és el que ha volgut destacar, de fet, la directora de la Fundació, Maria Antònia Perelló, orgullosa d'estar acompanyada pels tres artistes, complint allò que havia demanat el mestre, que el seu espai fos viu i contemporani.
La figura de Miró mai deixa d'estar present en totes les seves obres, sigui pel compromís polític, sigui per l'interès per la nostra terra, per les nostres costums, pels nostres materials, sigui per la sensibilitat envers la natura, envers l'ecologisme. Tots els artistes que passen per aquí tenen molt que veure amb Miró i amb la seva ideologia.
I és així en aquests tres casos, el del fotògraf Jean-Marie del Moral, perquè va ser una visita al seu estudi mig segle enrere, allò que li va capgirar la vida i la forma de mirar i de fer feina. Ara, de la mà de Miró, però també en Picasso, ens proposa un viatge pels paisatges origen de tot, des de l'Horta de Sant Joan a Montroig.
Picasso sempre va dir que tot el que sabia ho havia après a Horta de Sant Joan. I també hi ha un paral·lel amb Montroig, perquè Miró deia també que tota la seva obra surt de Montroig.
Miró també a la muntanya Incantata, de Claudio Zulian, i en el muntatge sonor que mescla l'ànima de sa poble amb la música contemporània i que va ser fruit de la seva relació amb la Fundació Aca de Búger i que acollirà els visitants quan entrin als jardins. Uns jardins, un espai que Zulian coneix de primera mà.
Vaig viure aquí. No és la primera vegada que faig una col·laboració amb la Fundació Miró. Quan vivia aquí als anys 90 ja vaig fer un treball sobre les músiques de Miró i vaig tenir el privilegi de poder entrar aquí quan estava tot estava com ho havia deixat en Miró. I va ser una impressió molt profunda.
També l'artista Carlos Bunga s'ha deixat amarar per l'esperit de Miró i ha creat totes les peces de la seva mostra Nova vida després del foc a l'espai cúbic.
De Miró estou muy interessado en su proceso de trabajo, su manera de pensar, sus gestos, su actitud, su componente política también, y tentei de alguna manera que mi obra pudesse dialogar mucho con Miró y también ser una obra que conectara y que fuera una especie de espejo del mundo que vivimos.
Les tres mostres, com dèiem, s'inauguren avui i restaran obertes al públic fins dia 6 de setembre.
I acabam amb música. Són les guanyadores del pop-rock de l'any passat, Lira's Hell, i acaben de presentar un EP, un mitja durada, amb els seus temes nous, entre els quals hi ha aquest Welcome to Hell, que ens descriu la que el canta i compon Coral Hell.
Welcome to Hell nace de la idea de un infierno diferente. Un infierno como un lugar de libertad donde el deseo, la pasión y la lujuria no se castigan, sinó que se vive sin límites.
Aquest primer treball du per nom Hellbloom i suposa un pas endavant en la seva trajectòria després de guanyar Diem al Pop Rock de Palma.
També després d'arribar a la final del Metal Woman de Madrid enguany, fet que les ha situades com una de les formacions amb més projecció de l'escena hard rock actual. També han trepitjat escenaris importants com el Mallorca Live Festival o el Full Metal Holidays i ara consoliden la seva proposta amb aquest nou treball. Quatre dones d'empenta que no només ho deixen clar quan fan música, sinó també quan l'escriuen, com passa a Caged Soul o Femme Revolution.
Esa guerrera interior que nos ayuda a no rendirnos, incluso cuando todo pesa demasiado. Luego tenemos Femme Revolution. Femme Revolution es el grito a la necesidad de ser escuchadas en un mundo que nos ha silenciado durante demasiado tiempo. Y la importancia de que las mujeres estemos más unidas que nunca.
El seu proper concert, el 2 de maig, a la Factoria de So, dins el festival Camí del Rockfest.
Són ara les 9. Repassem les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. S'ha publicat el Butlletí Oficial de l'Estat, la regularització extraordinària de persones migrants aprovada pel Consell de Ministres.
El govern ha anunciat que hi recorrerà, ho ha dit la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, que també ha elevat la xifra de persones que se'n poden beneficiar a 30.000. Són de 9.000 més que les que va preveure la delegació del govern.
No ho sabem, n'he anat xerrant amb diferents cònsuls que han tingut relacions i pel càlcul que jo tinc me'n surten bastant més. O sigui, pels càlculs inicials que jo tinc me surten més de 30.000 regularitzacions.
I el 35% dels empresaris de les Balears redefineixen la seva estratègia per mort de l'actual escenari geopolític. És una de les conclusions de l'informe de perspectives del 2026 que es presenta